de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats. Avui tenim una mica de tot, eh? Farem un repàs de molta actualitat, de molts temes, amb un intent de reflexió. Ai, possiblement, quan parlàvem de reflexions... És que, en el fons, tot, si et pares a reflexionar, pots acabar malament. Pots tenir un cap de setmana amargadíssim, en funció de com t'ho prenguis, eh? De totes, si em permeteu, començarem parlant de l'educació. Perquè, clar, ja va haver un rebombori, ara ja han passat les vacances de Setmana Santa, i dale perico al torno, tornem-hi, Sant tornem-hi. Al final, això com està quedant? Doncs, de fet, està quedant... malament. I estem davant d'una situació, si em permeteu, que té un punt d'absurditat. És una mica surrealista, és una mica que des de fora no s'acaba d'entendre exactament. Us explico la situació. La situació, com bé sabeu, els docents es van declarar en vaga perquè volien unes determinades condicions de millora en la seva feina, no? Pernoctacions, etcètera, etcètera. Sous, ràtios, escola inclusiva... Aquí entrarien moltes coses. Bé, hi va haver una vaga. Al final, el departament va negociar i va arribar a un acord amb dos sindicats, amb UGT i Comissions Obreres. Bé, resulta... Us estic fent un recordatori d'on està la situació. En el capítol anterior, decíamos esto. Resulta que després d'aquest acord que van fer amb UGT... i Comissions Obreres, resulta que són els sindicats minoritaris dins de l'educació. I tenim dos sindicats majoritaris, que són USTEC i professors de secundària, ESPEC. Bé, els majoritaris no han arribat a un acord. No estan d'acord amb tot això que s'ha arribat. Però el govern insisteix que sí, que ja s'ha arribat a un acord i s'ha de desplegar totes aquestes mesures que s'han arribat amb UGT i Comissions Obreres, que recordo, són un sindicat minoritari, en aquest cas. Llavors estem dins d'aquest parany, d'aquesta bombolla absurda, fins i tot, que dius, però exactament llavors com va el tema? Llavors els professors que estiguin dins d'aquests sindicats no faran vaga i els altres sí, que és el que passarà. Bé, dit això i dit que va haver una reunió aquests passats dies amb el departament i els sindicats i no s'ha arribat a cap acord, no s'estan apropant postures, malgrat que hi ha un bon to, això sembla. Com està la situació ara? Doncs hi ha prevista una nova mobilització, una nova vaga, el dia 23 d'abril i després, i això haurà ja d'acabar-se de concretar, una setmana també de vagues. Però en parlem amb el senyor Andreu Navarra. El senyor Andreu Navarra és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé, quina situació, eh? És de pel·lícula, això, eh, Andreu?
Jo diria que això és una mescla de Dostoyevsky i Kafka. O sigui, és una cosa absolutament... entre Memòries del subsuelo i El proceso. O sigui, és una cosa... ja que arribem de les vacances i què ens trobem? Un butlletí enviat amb les dades de totes les famílies catalanes, però que no han donat el seu consentiment per rebre cap butlletí. És que ja és una provocació. I un butlletí ple de mentides i ple de manipulacions. I ara les diré, quines són les mentides. Diu que hi ha un augment del 30% del sou. No, ha augmentat el complement específic. I progressiu en 4 anys. Estem parlant d'una cosa absolutament minsa. Diu que es redueixen les ràtios d'una manera absolutament inconcreta. No sé què desplegarà educació, però això és una presa de pèl. I tots els temes, com un plantejament d'inclusiva que està deixant al carrer a alumnat molt vulnerable, que l'estan integrant forçosament a llocs on no surten beneficiats alguns tipus d'alumnats vulnerables. És a dir, que hi ha retallades, és a dir, no hem de dir les coses pel seu nom. I després no hi ha cap referència ni al currículum, que és, això sí que és kafkià, no serveix per res, s'està fent portar pel pedregar i està fent naufragar l'educació catalana. I després hi ha l'altre tema, clar, és que tot és tan inconcret i tan vaga que no anem bé, no anem enlloc, no? I després als mitjans, només surt Ustec, però el mitjà majoritari a secundària, els professors de secundària, es PPSPS, que no està esborrat dels mitjans catalans. No? Això és una cosa molt estranya, perquè nosaltres tenim darrere 4.500 docents de secundària i la seva veu està silenciada sistemàticament. Per tant, la situació és que rius per no plorar, no?
Més o menys, però vostè demana el mateix que vosaltres, no? Esteu més o menys a la part, no?
Home, nosaltres, tot una mobilització que no és unitària, clar, no és responsable ni presentable.
Per això, almenys aneu agafats de la mà al mateix vaixell, com a mínim.
Evidentment, si no, una vaga no té sentit plantejar-la. Nosaltres ens reunim amb vostè, parlem amb vostè, i les vagues, una vaga responsable i presentable... Clar, és que nosaltres el que volem és ordre per ensenyar. Us explico?
Clar, clar.
Nosaltres fer una revolució per la revolució no ens interessa. Nosaltres el que volem és que l'ambient sigui adequat per a tothom a les aules, tant pels docents com per l'alumnat. I vostè, que ara mateix és aliat, evidentment, perquè estem en un cicle de mobilitzacions unitàries. Hi ha un punt on divergim, evidentment, sí, que és la inclusiva. Nosaltres no ens serveix aquest sonsonete de més recursos per la inclusiva. No, és que nosaltres volem replantejar el model d'inclusiva. Creiem que aquesta inclusiva és una estafa. Creiem que és bo la inclusió i que són bones les escoles especials per aquells tipus d'alumnat que s'estan integrant forçosament amb resultats catastròfics per tot l'alumnat, tant l'alumnat vulnerable com el que no pot rebre els aprenentatges necessaris perquè les classes són un cafarnaum.
Si em permets, Andreu, acabaré preguntant-te per mobilitzacions perquè tinc entès que cap al 23 d'abril hi ha un principi ja de mobilització i d'altres qüestions que bé, davant d'una manca d'acord, doncs les mobilitzacions és el que tindrem, que també he de dir que era lo esperado.
Sí, home, clar, davant d'aquestes provocacions i d'aquesta sordera ja n'hi ha prou, no? Vull dir, ens hem de seure i negociar com en una democràcia normal, no continuar amb aquest bucle de girs propagandístics que no condueixen a res. Nosaltres plantegem una jornada de Sant Jordi, Sant Jordi per la qualitat educativa, una jornada com les de la República, contra l'analfabetisme funcional, a favor de la dignificació de les aules i de l'ensenyament. El dia de Sant Jordi, vaga, i després una setmana, com l'anterior que hi va haver ja, al març, una altra setmana sencera de vaga i per obligar el departament a començar a negociar seriosament amb els sindicats majoritaris i que comencin a parlar dels temes més immediats, com poden ser sous o càtedres o ràtios i burocràcia i els temes de fons. No podem continuar amb aquesta política infantilitzadora. No podem deixar, és que és un mandat ètic, no podem deixar que la societat vagi pel pedregar, es dissociï i es generin conflictes que són els que l'educació ha d'encabir. És a dir, estan convertint l'educació en una mena d'aparcament o bossa assistencial amb tota la beneficència que l'Estat no vol implantar, i quin és el sacrifici? El sacrifici és tot l'ensenyament normal que necessita un ciutadà.
Doncs senyor Andreu Navarra, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, molt amable, cuida't. És curiós, em sobta parlar d'un tema tan bèstia, tan dur com aquest, amb un rerefons d'ocellets i pajaritos que hi havia al parc. Pues he parlat d'una cosa seriosa amb un rerefons bucòlic, en aquest cas, però és prou greu la situació. I és cert una cosa, possiblement, i quan preguntes a professionals, dona la sensació, o diuen, que la qualitat de l'educació no només ha canviat, sinó que ha baixat d'una manera dràstica. Guillem Castro, com estàs? Benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Tu has anat al carrer a preguntar i a fer un sondeig directament a una petita mostra de població sobre l'educació, no?
Exacte, sí.
Per cert, tu què penses? Tu què creus?
Jo crec que està bastant malament. O sigui,
però tu ets estudiant encara. El Guillem Castro és el nostre becari. Està aquí en pràctiques a COPE Catalunya i està fent una molt bona feina. Tot s'ha de dir. Tu com ho veus, això?
Jo crec que falta molts docents i jo crec que les protestes tan massives que s'han viscut durant aquests dies i aquests mesos són una mostra clara del que està passant i definitivament hem de plantejar un canvi.
Molt bé, mira, ho diu ja directament de primera mà. Escolta, què t'han explicat al carrer?
Doncs jo crec que van quasi tots a la meva mateixa línia. Sí que és veritat que enmig d'aquest clima de malestar que hi ha dins del sector educatiu, coincideixen quasi bé tots en el mateix. Falten recursos, falten professors, falten docents, és a dir... I també falta un canvi profund de mirada a l'hora d'educar, perquè pensen la majoria d'ells que el sistema està una mica envellit i antiquat.
Ah, què t'expliquen?
Bueno, pues, que el primer gran obstacle és la manca de mans, és a dir, el que t'he comentat abans, la falta de docents.
A ver, creo que podría mejorar, ya que faltan bastantes docentes en las aulas, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que hay. Y respecto a temario, pues yo creo que podría mejorarlo, o si no, pues dar directrices más claras a la hora de hacer las clases.
Encara així, el dèficit de professors no és l'únic problema que consideren que té el sistema, perquè moltes vegades el talent i la vocació dels professionals es topen amb un mur invisible que és la burocràcia i unes estructures directives que actuen com un mur i no els deixa avançar.
Pues creo que hay buenos profesionales, lo que pasa que muchos de los problemas vienen de la directiva y de otros lados que muchas veces no dejan dar las clases y impartir las clases a los profesores como a ellos les gustaría o creen que sería más efectivo para los alumnos.
O sigui, que és una qüestió que no deixen tenir la iniciativa els professors, en aquest cas, però sí, clar, sí. Tenen un pla, és a dir, hi ha un full de ruta per seguir, no?
Exacte, i quasi bé cada any és el mateix. Llavors, pues, no sé, potser els alumnes troben que és una mica envellit i que és cada any el mateix i que al final nosaltres com a societat anem evolucionant, però el pla d'estudis no.
Molt bé, què més comentaven?
Doncs aquesta rigidesa institucional de la que s'estava parlant abans...
Sí.
No és només dins de l'ensenyament que no connecten amb les noves generacions, sinó que també la llibertat de càtedra i la capacitat d'innovar esdevenen la gran línia divisòria entre una clàssica emotiva i una que s'ha quedat ancorada en el passat.
M'agrada de l'educació és pràcticament que hi ha professors que tenen més llibertat o menys a l'hora de l'ensenyança i després hi ha el dolent que ve, que és el mètode antic, que és molt menys educatiu, per la meva opinió.
Ah, que té una opinió bastant positiva dins
sí,
del que
sí,
hi ha, no?
No.
Que tu veia bé, no?
Sorprenentment. O sigui, potser he estat parlant amb 10 o 12 persones i aquest és l'únic que ha parlat positivament del sistema educatiu actual.
Carai. Doncs, Guillem Castro, escolta, moltes gràcies.
A tu.
Cuida't. Aquesta és la situació i sembla que això, almenys a l'horitzó, no té visió d'arreglar-se. Això, tal i com ja quan parlem amb els sindicats, el curs no acabarà bé. Quan dic que no acabarà bé, dic que acabarà de forma irregular, amb vagues, aturs, i sembla que això, i això és una aposta que faig, anirà més. És a dir, collaran més. Va, que de seguida en pararem i continuem parlant d'educació. Però des d'un punt de vista magnífic. Ara canvien les tornes. Ara la qüestió era molt, molt negra, molt de vaga, molt de que el sistema és un fàstic, anem a canviar tot això perquè no està funcionant, que té una part de raó, encara que, com hem escoltat, també va en funció de com s'enfoqui. Però què em dieu d'estudiar per plaer? Hi ha gent que estudia per plaer. Mireu, hi ha un boom ara mateix de persones majors de 55 anys que fan una carrera universitària. De seguida en parlem d'això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com està el vostre cor? I no em refereixo a enamorar-vos, no em refereixo a estimar, no em refereixo a això, no, em refereixo físicament, al bom-bom del cor, al bategà del cor. Del cor és una màquina que hem de cuidar. I si necessiteu cuidar el vostre cor, si necessiteu proves, si necessiteu analítiques, doncs per això està INSCOR. Afortunadament tenim INSCOR, que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor i realitzen aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris quan a tu t'interessi, quan tu puguis fer-ho. És a dir, programa la visita per quan ho necessitis. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me tira hasta las narices. Me suena a tal cachondo, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Cada vegada són més les persones majors de 55 anys que decideixen anar a, o tornar a la universitat. Un exemple el trobem a la Universitat de Barcelona, que ha consolidat en els darrers anys el seu programa dirigit a aquesta franja d'edat. Estudiar per plaer i no per obligació. És fantàstic, això. És fantàstic. Us imagineu? Jo sí, m'ho imagino. És meravellós. És això el que es diu l'anomenada Universitat de l'Experiència, que es va crear el 2010 i ha passat de tenir 169 estudiants en la seva primera edició a superar ara, atenció, els 2.100 en el curs 2024-2025. Bé, bàsicament, si fem 5 cèntims, aquests estudis estan dissenyats com una adaptació pensada per a l'aprenentatge sense pressió acadèmica, perquè, clar, tu vas per plaer, no busques una titulació en concret, o sí, ni tampoc necessites aquesta titulació per fer feina, perquè ja estàs ja a la fase final de la vida laboral, bàsicament, no? Bàsicament, els programes que poden durar entre 1 i 3 anys, doncs, inclouen disciplines com història, astronomia, humanitats o ciències de la salut, i pròximament també s'incorporaran belles arts. Bàsicament, no hi ha exàmens. I l'objectiu d'això, l'objectiu principal, és gaudir intel·lectualment. L'edat mitjana, i aquí és on va el què, ronda els 65 anys. Encara que no falten estudiants que superen els 90 anys. Bé, bàsicament, això és un boom, cada cop hi ha més demanda, però, si em permeteu, faré 5 cèntims més sobre això, tot això, perquè molts pensareu, bé, està bé, qui vulgui estudiar, està bé. Però el que igual no sabeu és que això té beneficis per la salut. Té beneficis per la... Ja sabeu que això, avui en dia, tot es mesura quin benefici i quin no. Hi ha estudis que confirmen que anar a la universitat a partir dels 50 anys millora la salut física i mental. Això és important, eh? Això és important. Va... En parlem d'això i en parlem amb una persona que ens podrà explicar perfectament. És el senyor Carles Buenacasa, que és delegat del rector per la Universitat de l'Experiència de la Universitat de Barcelona. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Bueno, gràcies a tu per atendre'ns. Ostres, quin boom, eh? M'agrada molt això perquè, ostres, estem parlant en el fons d'estudiar o adquirir coneixements per plaer.
I tant, simplement per inquietud. Com bé deies al principi, es tracta d'anar a la universitat sense la pressió dels exàmens, ni dels treballs, ni de qualsevol circumstància que et pugui desviar de l'autèntic objectiu que és gaudir de les classes i aprendre.
No, no, i a més que estem parlant de que quan tu et formes per tenir una sortida professional i dedicar-t'hi. En principi és això. En aquest cas ni tan sols tens aquesta pressió.
Clar, és veritat, els graus universitaris, l'orientació és professionalitzadora, a la major part dels casos, però aquí podríem dir que aquesta pressió tampoc la tenim, no estem formant gent perquè exerceixi, però sí que estem formant gent perquè adquireixi un coneixement semblant, perquè al cap i a la fi els programes de la universitat de l'experiència s'inspiren en els graus d'universitat, no tenen les mateixes hores ni el mateix volum d'assignatures, però diguem que són una adaptació dels graus que tenim a les universitats, a les facultats.
Carles, aquest boom, no sé si posar-li la paraula boom a tot això, per què és? Hi ha algun motiu?
Bueno, la veritat és que quan teníem les antigues llicenciatures, a banda dels graus, ja teníem una part d'alumnat que era pues, això, gent que, per circumstàncies de la vida, es prejubilaven abans de l'edat oficial, diguem-ho així, i aleshores pues, orientaven aquests anys, no?, que encara tenien d'activitat intel·lectual i física, a fer les antigues carreres. Amb el pas del temps això va anar una miqueta menys, però jo ho associo més aviat amb la pujada de les taxes universitàries, que es va disparar molt, sobretot quan ja es van crear els nous graus, i teníem aquesta demanda de gent que li agradaria fer la universitat, però uns per tema econòmic, d'altres perquè no tenien coneixements previs, doncs es van quedar una miqueta fora del sistema. I gràcies a la Universitat de l'Experiència doncs hem obert una via mitja per gent que realment vulgui fer un grau, sempre té l'oportunitat, però per aquest altre tipus de persona que no aspira a professionalitzar-se però té inquietuds, doncs va néixer a la Universitat de l'Experiència, que és una versió que queda per sobre, diguem, de les aules de gent gran, però tampoc no arriba al nivell d'un grau universitari.
Quina meravella. Quines serien les carreres? Si parlem de carreres, quines són les més demandades?
Nosaltres tenim, ara mateix tenim 17 programes. Cada any o cada cert temps anem oferint de nous, i aquests, diguem que els costa més consolidar-se. Però dels que ja porten temps en funcionament, la veritat és que els més demandats són sobretot història, el programa d'història, societat i territori, que és el que jo coordino. A part de la direcció, tinc pues, aquesta coordinació ja de fa molts, molts anys. I després pues, tenim altres programes també molt d'èxit, com serien el d'astronomia i meteorologia, que també
és
una preinscripció molt ampla. Sí, sí, és molt interessant. Tenim també el de història de l'art, el de ciències transversals, el d'humanitats, que són programes que, tot i que intentem donar el màxim de places, sempre fem curt.
Clar.
Hi ha més demanda.
Bé, després, l'ambient. Quin ambient es respira a aquest tipus de classes? Perquè estem parlant tots de sèniors, bàsicament, no?
Sí, 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 són gent, clar. L'únic requisit és això, tenir més de 55 anys, i en un primer moment un podria pensar que venen posant només a això, a gaudir de les classes. Però ràpidament es crea un bon clima a l'aula, perquè al cap de la fi aquest alumnat té un punt en comú, que és que té interès per aquella matèria, per aquells temes que nosaltres estem explicant, i això pues, genera que facin comunitat. I la veritat és que, com que molts dels programes són de 2 i 3 anys, pues, la veritat és que al llarg d'aquest temps es fan amistats molt boniques, però no només a títol individual, sinó també a volum col·lectiu. I superen, diguem, fins i tot la pròpia assistència a aquests programes. I després d'acabar, doncs, encara es continuen veient, fan activitats i mantenen aquesta relació, que la veritat és que és, jo crec, que l'element sorpresa que va generar la Universitat de l'Experiència, no? Perquè buscàvem donar una demanda intel·lectual,
sí,
i ens hem trobat que també estem fent una funció social molt transcendent i molt important.
Senyor Carles Buenacasa, delegat del rector per la Universitat de l'Experiència de la UB, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Plaer, imagineu, eh? Ostres, a mi m'encantaria això. De fet, si arriba el moment que he de dir, bé, a què dedicaré el meu temps, doncs segurament, mira, una carrera universitària tampoc aniria malament, però per plaer, per buscar una matèria per plaer, història, per exemple, m'encantaria. És una de les més demanades, eh? Va, que de seguida... I això diu molt, per cert, si em permeteu, se m'ha vingut ara el flash al cap, eh? De les diferències entre generacions, de com s'ho plantegen i de quines maneres i de quines formes, eh? És també un punt a fer una petita reflexió sobre el tema. Va, que de seguida parlarem de música. La setmana que ve, Rosalia té 3 o 4 concerts al Palau Sant Jordi, començant dilluns. En parlarem d'això, però no ja dels concerts, sinó de l'evolució, tant musical com, sobretot, de comunicació. I d'això sí que no s'ha parlat gaire. Com Rosalia ha trencat la manera de comunicar. De seguida en parlarem d'això, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, un missatge per comunitats de veïns o, per exemple, administradors de finques. Si vols més seguretat a la teva comunitat, i qui no, amb Digital Mantenimientos, per 39,90 euros al mes, instal·len una càmera amb quota tancada sense despeses afegides. I això és important. El que és important és l'experiència, clar. Són 40 anys, eh? 40 anys donant servei a comunitats de veïns i és una experiència que es nota. Així que tota la informació al web. Entra a digitalmantenimientos.com perquè la diferència no està en la càmera. Qualsevol de nosaltres pot posar una càmera. No, no, no. És que la diferència està en el servei.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos. Llámales torpes, vagos o indisciplinados, pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre,
voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los...
Las 4 primeras películas. El domingo a las 8:30 de la noche, en 13.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tic-tac, tic-tac, tic.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo. Tu vino blanco de Rueda.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no.
És una meravella, és un dels temes del seu darrer treball, Lux. L'evolució de la Rosalia ha estat espectacular i és que ha demostrat ser una tot terreny des del Motomami, del Tra-Tra, i aquella cançó de... que feia molta conya perquè semblava que estava demanant un menú a un restaurant japonès. Això és una evolució absoluta, total, i tant és vàlida la primera com la segona. És que ha triomfat. Ha triomfat, bàsicament. Mireu, tant és així que Rosalia té 4 concerts ja programats al Palau Sant Jordi, 4 concerts que comencen dilluns, el dia 13, que és dilluns, el 15, el 17 i el 18, amb totes les entrades esgotades. Al·lucinant, al·lucinant. Però com ha estat aquesta evolució? Li preguntem a una persona que entén i que es dedica. Xavi Caminals, a Xavier Caminals, és el cotó de Cadena 100 Catalunya, el nostre referent musical a Cadena 100. Xavier, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Com, Rosalia, no em diguis que no et fascina.
Clar, el que sobta és que hem passat del tra-tra a la música més orquestral, no? Que la música de l'orquestra sempre és com més fosca, no? Jo crec que és l'evolució que fan molts artistes. Ens sobta molt ara perquè és la Rosalia.
Sí, però del Motomami al Lux, ostres, és que va tot...
Sí, perquè la música urbana és una música més actual, més nova per tots nosaltres, però la veritat no és l'única artista que ha fet aquesta evolució.
Ah?
A veure, pensem una cosa. Quan els artistes acaben les seves gires,
sí,
la seva feina és crear més música.
Sí, sí, això és així, no la mengen.
Les seves 8 hores laborals
les
dediquen a crear música. I vulguis o no, van experimentant. A més, la majoria d'artistes, com pot ser la Rosalia,
sí,
va néixer al carrer, va ser una músic de carrer. Va ser professora d'altres artistes aquí a Barcelona. I vulguis o no, quan estàs tocant al carrer, no només cantes les teves cançons. De fet, és que pràcticament no cantes les teves cançons, perquè passa algú per allà i et diu... Canta'm una d'Estopa, canta'm una de l'Adel. i vulguis o no, ja són diferents estils musicals i que experimentes amb cançons d'altres artistes.
Quines altres artistes han evolucionat, que em deies?
Mira, perquè l'audiència de Cope ho entengui, i amb un artista més familiar, sí, i que ja porta més dècades que la Rosalia, porto l'exemple de la Celine Dion, no?
Vale.
Que també ha mesclat el que és la música orquestral amb la música més pop. Com, per exemple, cançons que em venen ara mateix al cap de música orquestral podria ser aquesta, que tots reconeixem. Vale, aquí juguen molt els instruments de vent, l'orquestra...
Sí, sí.
Sí o no?
Sí, sí, sí.
Hi ha un altre exemple de Celine Dion que encara ens vindrà molt més al cap, a més un 10 d'abril com és avui.
Home...
L'orquestra del Titanic, la banda sonora de Titanic, avui que fa 10 anys que va salpar el Titanic, precisament, doncs ella va crear la banda sonora d'aquesta pel·lícula, però és que Celine Dion també de cop i volta va passar a la música pop, que és el que es portava en aquell moment. Vale, això ja no té res tant a veure amb les dues que hem escoltat. No?
És cert, però crec que la diferència entre la Rosalia i la Celine Dion... La Rosalia encara és més radical, el canvi, eh?
Sí, sí.
Parlem perquè... del tracatral que tu deies.
Sí, tratra.
El tratra, vaja, sí, el sí. Motomami aquest, a una qüestió més operística.
Estem sí, 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 de... sí, completament. Mira, la noia ha experimentat i ha volgut provar aquest nou gènere musical que li ha donat molt bon resultat, perquè, mira, 4 Palau Sant Jordi és la setmana que ve i una gira que ha exhaurit entrades a tot el món. No ens oblidem que la Rosalia és un artista que triomfa a tot el món, eh?
Doncs Xavi Caminals, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
I salgo coronà, bàsicament, eh? La Rosalia, si és que aquesta dona... Brutal. Però no només trenquen això. Per cert, ara que parlava el Xavier Caminals de Celine Dion, que ha posat com a exemple l'evolució de Celine Dion, Celine Dion fa un concert a París aquest proper octubre, el 14 d'octubre. Sabeu quina cua hi ha d'entrades digital? Cua digital, eh? Cua digital per trobar entrades per la Celine Dion al web? Més d'un milió de persones, més d'un milió de persones esperant trobar entrada per al concert de Celine Dion el 14 d'octubre a París. Un milió, eh? Aquest és el fenomen que hi ha. De fet, m'estava comentant que hi ha gent que ja ha trobat una a Galliner per 140 euros. El Galliner, per 140 euros. Pues aquí tenim, és un què, eh? Tot això. Bé, en parlem, i en parlem d'una altra qüestió, d'un altre sostre que ha trencat la Rosalia, i és on volia jo parar al principi, no? Després d'aquesta intro, i és la manera de comunicar. La publicitat és importantíssima, la manera i els temps són brutals. I això, la Rosalia també ho està fent molt bé. En parlem amb una persona que en sap molt de tot això. És el Jordi Urbea, que és CEO d'Ogilvy, que és l'empresa històrica de publicitat i comunicació. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal estàs?
Molt bé, gràcies per atendre'ns, Jordi.
Com
està sent? Com ha trencat la manera de comunicar i transmetre les seves accions Rosalia?
Mira, jo t'he de dir-te que per mi Rosalia és un cas que hem d'analitzar molt, molt bé. La veritat és que ho està fent molt, molt bé, està sent molt, molt, molt llesta i està construint tot un imaginari al seu voltant extraordinari, no? Per mi he de dir-te que analitzant-ho fredament, jo diria que està seguint una mica el model Beyoncé, no? Que és, ella gestiona molt bé els silencis, no? Ella, si t'hi fixes, entre disc i disc, ella redueix molt la seva exposició mediàtica i bàsicament, el que intenta és aconseguir poc soroll, no? I on, quan comença a fer soroll és quan se li acosta el moment de llançar un disc, no?, dels seus, no? Uh-huh. I fixa't tu que després de Motomami va acabar els seus concerts, quasi bé no n'hem sentit parlar i no ha tingut gaires intervencions en cap moment, controla molt bé les seves aparicions, i quan va començar a llançar el seu nou disc va aparèixer per tot arreu i va fer-ho de forma qualitativa. Per tant, diríem que fa poc soroll durant molt de temps perquè no li interessa, però quan comença a fer el soroll té molt clar el que vol dir, a qui ho vol dir i com ho vol dir i genera tota una expectativa al seu voltant increïble. Per tant, és una noia que sap fer-ho realment molt, molt bé. Està molt ben assessorada i, a més, em sembla que ella és molt, molt llesta, no?
Això t'anava a dir jo, que és una qüestió que ve d'ella, suposo que té un bon assessorament i és una de les claus, no? Rodejar-se de gent que sàpiga aconsellar i també deixar-se aconsellar.
Jo no conec el seu entorn, honestament no et podria dir que està sent, si està seguint una determinada estratègia, però d'entrada ella em sembla molt llesta. Em sembla molt llesta quan comunica, em sembla molt llesta com s'expressa, em sembla molt llesta com fa totes les seves intervencions. Home, és veritat que pot estar assessorada, però té que haver-hi ja molt de talent per la seva part, que fa que això sigui realment un producte absolutament diferent, no? La mostra d'això és com és el seu producte musical, no? Clar, el seu disc Lux, escolta, fins i tot a mi m'agrada, que tinc 56 anys, ara faré.
Vull dir, és que és molt diferent. A mi el Motomami no m'acabava d'enganxar per la manera i la forma, però aquest tal és una qual. Altra història. Aquest
tal qual.
És un canvi
tal
de registre qual. També molt important i que demostra que sap fer moltes coses, la Rosalía.
Sí, no. I a més, ha creat un producte que permet crear tota una experiència darrere brutal. Perquè fixa't tu, el disc en si ens ha enganxat. A mi hi ha cançons que m'enganxen. Així com Motomami em semblava simpàtic i tal, però no és el meu estil musical, aquí m'ha enganxat algunes cançons. Recorda que fa servir 13 idiomes diferents. 13 idiomes diferents. Que per això has de tenir una capacitat important. Utilitza idiomes tan complexes com l'alemany, no? Ostres, va a totes, no? I a més crea tota una atmosfera al voltant d'aquest disc que, clar, això es transporta quan arribes al moment dels concerts, que el que fa és una autèntiques obres d'art que podríem definir quasi com una òpera o com un teatre, no? En el qual hi ha actes i cada acte té una part de màgia i de viatge que fa que la gent s'enganxi allà dintre. I que en lloc de ser una experiència de 20.000 persones, 20.000 persones a l'estadi, quasi és una experiència personal per cadascun d'ells, no? I això és tremendament difícil, no?
Jordi, clar, tornant a la seva manera de comunicar, en aquest cas, davant d'un món hiperconnectat, hipercomunicat i xarxes socials, que els artistes depenen molt d'aquestes xarxes socials per fer promoció moltes vegades, totes les vegades, com s'aconsegueix no fer soroll entre disc i disc? Com s'aconsegueix portar un perfil baix una dona que està en el top one?
Sí, doncs controlant precisament les seves exposicions. I això és molt
clar,
difícil.
Clar, però tu sortiràs, tindràs una parella, els paparazzi t'aniran sí. darrere, podran sí, fer una foto.
Però,
clar, a partir d'aquí, com ho fas, això?
Mira que està aconseguint coses màgiques, eh? Mira, l'altre dia, en el concert a Milà, ella es trobava malament, surt a l'escenari, explica a la gent que em trobo malament, que no puc fer-ho, s'expressa tal qual, i la gent li respecta. I no va haver-hi allò un incendi termonuclear, saps ho veus?
Sí.
Ella va donar la cara i l'altre dia també vaig veure unes imatges que estava a París passejant i de cop i volta els diuen als fotògrafs, escolta, deixeu-me passejar tranquil·la, que necessito una estona per mi. I els periodistes baix queden quiets i ja no li segueixen. És a dir, hi ha un punt de que saben que quan ella diu doneu-me aquest petit espai, doneu-me un moment de tranquil·litat, Hi ha un respecte per ella molt gran perquè ella ha aconseguit crear aquesta atmosfera amb els mitjans de comunicació.
Ostres.
Que la fan molt, molt única. A mi
però és que
sembla...
no a tots els artistes li respecten això, eh?
Pues, però mira, jo crec que amb ella ha aconseguit aquesta, com es deia, complicitat amb els mitjans i aquest respecte per al seu silenci. Fixa't tu que no hi ha allò un soroll de la seva vida privada, què fa, amb qui va, qui no està, qui entra i qui surt. Realment ella està gestionant-ho molt, molt bé, no?
Mira, Jordi, acabaré amb una pregunta. Creus que Rosalía està creant tendència en comunicació?
Jo crec que ha creat un estil propi, un estil que pot ser una evolució de Beyoncé i que clarament demostra que és un dels personatges comunicatius més bèsties dels propers anys, amb tota seguretat.
Doncs, senyor Jordi Urbea, CEO de Ogilvy, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquesta petita analítica que has fet amb nosaltres, molt amable.
A tu, moltes gràcies per trucar-me. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies. Per cert, el senyor Jordi, el CEO de Ogilvy. Ogilvy és l'empresa de publicitat que tenia el senyor Bassals, un autèntic crac en qüestions de publicitat, de coneixement del sector, que varia moltíssim. Bé, hem fet una partida analítica perquè se habla poco de cuatro palaus Sant Jordi llenos. Se habla poco. Donem com una normalització i a mi em sembla una qüestió al·lucinant i ja no hi ha entrades. Estem a punt de tancar. Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra. I obrirem migdia parlant de què? De la cotització. La cotització 2026. Perquè s'acaba de publicar. La publicació de la cotització 2026 s'ha publicat a dia 31 de març. Això s'havia d'haver publicat abans del 31 de desembre, amb totes les conseqüències que hi ha. I saps quina és la primera? Que igual estàs cobrant una cosa que no has de cobrar. Va, que de seguida en parlem.